Aquest arxiu ha estat descarregat de la pàgina web de la Fundació d'Estudis Històrics de Catalunya. www.istocat.com.
Jordi.
Bé, bon dia. Seria fàcil dir que tot el que jo he de dir ja està dit en el llibre i em quedaria tan ample, no? I vosaltres tindríeu molta feina perquè d'alguna manera hauríeu de llegir, us hauria d'obligar a llegir el llibre, no? Cosa que també és una mica torracollons en aquest món en què el periodisme fa tota mena de feines, sovint menys la d'investigació, no? Però no vull dir que el que us he de dir ja està dit, perquè entre altres coses també estic molt indignat amb mi mateix, perquè material que he preparat durant 10 anys m'ha quedat en un calaix també per aquest llibre, perquè el llibre també ha sigut fruit d'un procés de bé, no sé si vosaltres escriviu llibre o si escriviu article, sabeu que ja costa escriure un article, doncs imagineu-vos posar investigació durant 18 anys que tens i els últims 10 anys preparant això sobre la taula, doncs m'han quedat moltes coses en carpetes, en altres arxivadors que tinc guardats, un munt de coses, i estic bastant indignat i amb la qual cosa no puc dir. Tot el que volia dir ja està dit aquí, perquè tampoc seria cert, no? Sí que el que us puc dir, que a nivell personal per mi la història és una experiència transcendental. O sigui, fer aquest llibre ha sigut com refer-me a mi mateix, refer la pròpia consciència personal, que no és res més que una petita espora d'aquesta gran consciència col·lectiva, no? De la humanitat i, en el nostre cas, del nostre país, no? És la història, he agafat la història com diguem, com un programa de reconstrucció personal, i fer llibre ha servit per confirmar espiritualment, psicològicament i carnalment que la construcció d'aquesta història passada no és res més que la reconstrucció de la meva història personal. Gairebé podria dir que he escrit el llibre en un estat de xoc. Entre altres coses s'hi han ajuntat qüestions personals, però el llibre és fruit d'això, no? D'un xoc, d'enfrontar-te a tu mateix, enfrontar-te a la relació amb el món i també enfrontar-te, com molt bé han explicat els amics que m'han precedit, enfrontar-te a una mena de rerefons intel·lectual que no s'aguanta per enlloc més que per l'escarni, la befa, l'insult, la renúncia a investigar, la ignorància supina sobre el tema que tractem i el menyspreu absolut a la meva persona. Aleshores, tot això encara fa que l'edició d'aquest llibre a mans de Proa, gràcies a l'amic cònsol, gràcies també a en Pep Lluc, que no és aquí però que també ha fet passos perquè això estigui endavant, gràcies a la Fundació, gràcies a persones concretes que han aportat diners perquè jo no hagi de passar-me el dia fent diners, no? Sinó que pugui passar-me moltes hores als arxius de les biblioteques i llegir, gràcies també a l'amic Sobrequés. Avui aquesta mena de reconstrucció espiritual es tanca, es complementa, i sí que fa que, doncs, que aquesta reconstrucció que estem fent de la nostra història sigui també una mica més completa amb la meva reconstrucció personal. Això que més us puc dir del llibre, jo suposo que les rodes de premsa són una mica això, deixar la porta oberta perquè vosaltres pugueu fer les preguntes que vulgueu, no? Però bàsicament, potser simplificant i acabant, el llibre es diu Príncep de Catalunya, entre altres coses, perquè en Colom és un príncep. Si en Colom hagués estat un taverner, com ens vol fer creure la historiografia oficial, en Colom seria el taverner del rei, com en molt seria el qui li faria els mitjons, les calces, o li compraria les sedes. Però, evidentment, tothom, absolutament tothom, des dels historiadors seriosos, els acadèmics bromistes, els acadèmics pesats, els dilatants, els periodistes, tothom que s'ha carat en el tema, no hi ha absolutament ningú que digui que en Colom no era virrei, que en Colom no va ser mai governador general, que en Colom no va ser mai almirall i que en Colom no va ser mai capità general. O sigui, es discuteix d'on era, on havia nascut, l'edat que té, de quin país era, si va posar un ou sobre la taula o va posar els dos, no? Vull dir, es discuteixen aquesta sèrie de coses, però ningú no discuteix que els títols que els Reis Catòlics li van atorgar a Barcelona en tornant del viatge del nou món o del vell món retrobat de nou, perquè el que sí que en Colom té clar és que allò no és un nou món, sinó que és un continent que existia i que se n'havia perdut la manera d'arribar-hi, no? Els títols que se li donen, això no discuteix ningú. Si ens hi fixem, per més llondros que siguem en la matèria, virrei, el títol de virrei ja ens està dient això, que és el segon rei. És el rei que delega les seves funcions en un personatge. I aquest personatge és en Colom. O sigui que en Colom, a davant de tots els militars, a davant de tots els comerciants, a davant de tots els cònsols, a davant de tots els polítics, a davant de tots els mariners, a davant de tots els cosmògrafs, aquest senyor, quan algú passava per davant d'ell, i veia la figura reial. Per tant, el títol ja ens està dient que si tothom ha de veure en ell la figura del rei, és evidentment, vicàriament, no? Delegadament, és que aquest senyor ha de tenir alguna mena de categoria social, perquè de cap manera no es coneix en tota la història del virregnat català un virrei que sigui un taverner i menys d'un poblet perdut, un desconegut d'un poblet perdut que ni pertanyia en els estats de la monarquia catalana. Això és el que he intentat explicar. Com és que en Colom és virrei? Si tots els virreis pertanyien a la casa reial. Com que també hi ha un desconeixement categòric sobre els estudis del virregnat, només us vull dir rapidíssimament que Ferran el Catòlic, abans de ser rei, va ser virrei. Que el seu pare, Joan II, abans de ser rei, va ser virrei. Que la dona, germana de Foix, de Ferran el Catòlic, era la virreina. Que la dona d'Alfons IV, rei de Catalunya, era virreina. Que el cosí de Ferran el Catòlic, Enric el comte d'Empúries, era el virrei. O sigui, imaginem-nos, doncs, a quina categoria social ha d'estar. I això que sembla que jo hagi descobert aquí una gran novetat, hòstia, ningú ho ha vist, i en virrei no ho ha vist. No és veritat, tothom ho ha vist. Tothom, absolutament tothom, indica que en Colom, amb l'adquisició d'aquests títols, s'emparentava o s'equiparava o gaire s'introduïa en l'Estat i que tenia tant de poder o més que el rei. De fet, jo penso que en va tenir molt més, perquè no només va ser virrei, sinó que va crear un virregnat hereditari, que pel fet que el rei Ferran no va posar mai els peus a Amèrica, els virreis deixaven d'exercir el seu poder en aquells moments que el rei posava el peu en l'Estat en què el feien efectiu aquest poder. Però com que cap rei fins Joan Carles I va anar a Amèrica, els virreis d'Amèrica esdevenien, per l'absència del rei, reis en potència, no? I aleshores fixem-nos que el successor d'en Colom és el seu fill i també és virrei, i el fill del seu fill, el seu net, també és virrei, o sigui que crea una dinastia paral·lela a la dinastia catalana Amèrica, amb la qual cosa, evidentment, aquest contrapoder s'havia d'aturar com fos. Aquí no explico les causes del cop d'estat que se li van perpetrar. Potser si algun periodista interessat en temes d'estat, un periodista que fa més d'història, li interessi la sociopolítica o les intríncules polítiques, tenim un tema d'obat per una gran recerca, no? Però aquí només explico per què en Colom és virrei, és el mirall, que també els almiralls de Catalunya tots estan vinculats amb la reialesa, i a Castella durant tot el segle XV els almiralls de Castella són els parents directes dels reis, per exemple, germans, cosins, oncles dels reis són els almiralls de Castella, i a més erradica aquest títol en una sola família. Governador general, que des de les darreries del segle XIII la governadoria general recau en la figura del príncep. O sigui, un príncep, per preparar-se en les tasques de poder, exercia les funcions de governador general. Aleshores, a més, en Colom, per acabar de fermar tot això, se li atorga el títol de capità general, que també tenen els prínceps a Catalunya. Res més, em sembla que amb l'estudi de tots aquests càrrecs, del lloc on es troba, de les semblances entre els Colom de Barcelona i els Colom descobridors, podem començar a pensar la nostra història d'una manera psicològicament normal. De vegades em pregunten, escolta, què passarà si ara accepten de cop i volta que en Colom és català? I no passarà res, les dones continuaran sent matades i incendiades a qualsevol lloc del món, es continuarà morint gent de fam, desapareixeran i apareixeran galàxies i els cometes tornaran a passar per aquí, continuarem bombardejant per interessos econòmics qualsevol país del món i nosaltres continuarem fent el ridícul com a poble, no? Però almenys psicològicament esdevindrem com més normals. No ens creurem que una rondalla esdevingui ciència inamovible, incontestable, no? En Colom deixarà d'estar a l'alçada de la Caperucheta Vermella, la nostra història deixarà de ser interpretada com en Petuquet i realment tindrem, a mi em sembla que tenim elements definitoris i definitius per poder tractar la nostra història des d'una perspectiva psicològicament normal.
No crec que hagi acabat, perquè suposo que algú et voldrà preguntar alguna cosa i hauràs de continuar. És el vostre torn, eh? Nyasi.
Per tant, no sé si demanaré molt bé ara, però no sé si ens pots explicar.
Se sent igual, però com se sent, Nyasi?
Ara?
Sí.
No sé si demanarà molt, però a veure si ens pots explicar en poques paraules. Suplico la lectura que hem pogut fer sense la llinda, només d'una part. Quin color surt, o sigui, quin retrat de color surt d'aquesta recerca, no? D'aquesta justificació o documentació dels càrrecs, d'aquesta explicació del cognom i de la relació que això implica, del color que actua durant la Guerra Civil Catalana, com ha dit el Gerard Cosso, quin color surt, quin perfil surt?
Doncs surt el color descobridor, el mateix, o sigui, surt un home, surt un virrei, surt un governador general, surt un capità general, surt el cap de tots els exèrcits de terra, és la persona en qui detén tota la fiscalitat reial, surt el gran científic, el gran humanista, una persona que revoluciona les tecnologies nàutiques, que troba una ruta per anar a Amèrica i una ruta per tornar, que fins a la invenció del motor totes les navegacions ho van fer. Surt un escriptor prolix, surt un humanista, surt un pensador, surt el colom que hi ha aquí, surten allà, està clar, la continuació del Joan Cristòfol Colom i Bertran d'aquí, surten allà, noble, vinculat amb la reialesa, amb càrrecs polítics, militars, el virrei, com tots els virreis catalans en els estats de la monarquia catalana, és el cap de l'audiència virregnal, i Amèrica, curiosament, com expliquen els especialistes en dret medieval americà, els primers virreis també presideixen l'audiència virregnal. A Castella no hi ha virreis, no? Ens trobem, doncs, amb això, amb un autèntic home d'estat, però a més amb una profunda perspectiva humanística, no? Des d'una persona que escriu i parla referents, des de filòsofs, navegants, llibres de viatge, cita Marco Polo, cita els cosmògrafs, cita els pares de l'Església, o sigui la patrística, cita els filòsofs grecs, els pensadors llatins, els polítics del moment. És un personatge que sobredimensionat en ell mateix, no? I que evidentment amb una cultura brutal, fa poc llegia la Consuelo Varela i ho explico també en el llibre, que diu: com pot ser que la família Colom, aquests quatre morteganes que viuen a Espanya en aquí, tinguin més llibres ells sols que gairebé tota la noblesa, tota l'alta noblesa i aristocràcia espanyola juntes? Com pot ser? D'on li venia a la família Colom aquest interès pels llibres? Penseu que el pare de la biblioteconomia moderna, no sé si ho he dit, biblioteconomia moderna, és en Ferran Colom, el fill d'en Colom. O sigui, nosaltres, o la majoria de biblioteques actuals, ordenen els llibres d'acord amb els postulats ordenadors de biblioteques d'en Ferran Colom, que en aquell moment tenia la biblioteca més important de tota l'Europa coneguda del moment, no? De tota l'Europa d'aquell moment, la biblioteca més important era aquí a Barcelona, i això també se'ns ha escapat, que després va ser portada a Sevilla com tantes altres coses, no? Però en aquell mateix moment el fill d'en Colom, doncs, té una biblioteca immensa que li provenia evidentment de les lectures del pare, dels parents d'en Colom per part dels Colom barcelonins i dels parents també d'aquests altres bibliòfils impressionants i escriptors que són els ducs de Coimbra a Portugal. Sumant tot això, doncs, tenim una persona que viu a la cort també, amb Carles I. Surt aquest Colom, és un colom, el colom oficial sense aquest aire de pobresa, perquè també en el colom oficial també es veu un home noble, un virrei, un gran navegant, un gran cosmògraf. Això també ho dona la història oficial, però aquest passant de la història oficial és el que menys interessat a reproduir, perquè aleshores estaríem tractant d'un noble, d'una persona vinculada a la reialesa, i això també a uns sectors de la historiografia oficial no ha interessat, perquè aleshores no quadraria amb aquell llaner analfabet, desconegut, home gris, d'un passat fosc, no? Però sí, surt el colom que tots coneixem.
Bon dia, doctor Ribadeny. No ha tingut gaire bona acollida dins de l'acadèmia d'aquest país, tal com sabem tots la història del món català, però en canvi, com són per a les universitats estrangeres des d'altres punts de vista? Hi ha hagut, ho han vist, tens alguna notícia?
No, jo sé que he estat a unes quantes universitats alemanyes explicant el meu punt de vista i s'ha trobat d'una manera normal. La gent ho entén, no?, que la història es manipula. Això encara ningú ha pogut negar, excepte algú s'hi conec, de veritat, però és que la seva capacitat intel·lectual ja jo no la tinc en consideració, no? Però ningú nega que la història s'hagi manipulat, i aleshores simplement es tracta de veure en quins llocs d'aquesta història falla, on és el retoc, on és la censura, on és la tergiversació, i això ho entén tothom. Això és que és una cosa de l'ordre del dia, no? He tingut algun contacte també amb un professor de la Universitat de Rosario d'Argentina que deia, finalment trobo algú que explica la història amb sentit, i no aquelles rondalles que explicava. A mi això de la rondallística m'ha vingut una mica, ho trec bastant sempre a col·lació, perquè em ve de gent de fora, sud-americans bàsicament, gent culta, que diu, no m'ha quadrat mai això d'aquest colon, aquest pelacanyes, no? Se m'agrada a mi, ha dit utilitzant una paraula molt arenyenca, i no té connotacions sexuals, ja us ho podeu treure del cap, aquest pelacanyes. Doncs aquest home esdevingués el fundador d'un imperi, el Moisès, gairebé colom es pot comparar amb Moisès. No? I ell té una consciència plena d'això, és el portador de la nova humanitat a un nou món, que crea una nova humanitat, que crea un nou món, una nova civilització. No li va sortir la cosa com volia, perquè evidentment ell volia crear un món per desvincular-se dels Trastàmara, no? I et trobem amb alguna carta creuada que algú diu, no vull que els meus, me'n vaig a Amèrica perquè vull que els meus fills visquin en llibertat. I home, però Espanya no es vivia en llibertat. Doncs trobem això, no? Que en certa mesura algunes universitats, per exemple, també és un professor universitari, Charles Merrill, que és el conductor i l'impulsor d'aquest documental sobre la catalanitat d'en Colom, que ha vist tot el món menys Catalunya. Enteneu? Aquest llibre sobre Cristòfol Colom, els secrets des de la tomba, que ha passat per el Discovery Channel, l'ha fet 10.000 voltes al món i a TV3 no, oi? Doncs sí que té un cert ressò, però també és veritat que fins ara, a darrere de les meves propostes de llibre, no hi havia un editorial com hi ha ara. Érem uns amics, uns coneguts, uns saludats, no? Però no hi havia una proposta en ferm i que amb una estructura editorial com la que té Pro Enciclopèdia, no? Aleshores, a partir d'aquí ja veurem què passa, no? Aquesta pregunta fes-me-la d'aquí 2 o 3 anys, a veure, no? Però estem en el procés, estem en un procés, i tot i que sembli al final, com s'ha volgut fer dir, no? Finalment això culmina un procés de 20 anys de recerca, i jo penso que això inaugura un procés de 40 anys o 400 anys de recerca, no? A partir d'aquí, vaja, a mi, jo espero que llegiu el llibre, per això no us he dit tot el que us vull dir, ja està dit, no? O sigui, a partir d'aquí s'obriran vies de recerca i coherents, coses amb cap i peus, i ja veurem què diu a la universitat.
Bé, potser ara que vaig directe a la qüestió econòmica, que sempre, jo penso que aquesta és la qüestió principal amb la qual, doncs, es tapona una investigació, és aïllant els investigadors de tot accés econòmic, no perquè vas morir, jo parlo com a experiència pròpia. Aleshores, com que el senyor Sorregués ha fet una invitació a l'Institut d'Estudis Catalans, que se sap que reben tants diners, que cap fundació, ni per tant estava amb el Centre d'Estudis Col·lectius, perquè ja era la fundació, doncs a vegades les institucions potser caldria fer alguna mica amb l'empenta i seriosament accedir a diners per poder treballar com a investigadors dignament, que jo crec que és una feina que estem fent una feina per un país i el país té diners per tothom menys per saber o sigui, què és aquest propi país, què és aquesta nació, no? I aleshores els que treballem per aquest rerefons som els que mai ens arriba res. I després volia fer un petit comentari que en Jordi Bilbeny ja li he dit que el felicito per aquest llibre, que li tinc un respecte enorme a la capacitat de treball d'en Jordi, malgrat que potser jo com a investigadora, com a detectiu, etc., potser detecto algunes coses que potser jo no puc compartir, però en canvi jo tinc un respecte admirable per en Jordi, per la feina, per tot el que representa aquest llibre. I penso que no és un tema tancat, sinó que és un tema obert i hi ha molts temes. Per exemple, doncs estic treballant des de fa anys sobre la volta al món, qui és aquest Sebastián Elcano, altres temes, no vull dir, bé, i no vull ara tampoc vull dir, fer cap comentari més, però simplement jo penso que la qüestió econòmica és importantíssima i és la, des de 25 anys jo vaig començar a investigar, vull dir, mai hem rebut cap atenció d'aquest tipus i penso que clar, això és la forma d'aniquilar, vull dir, perquè clar, la supervivència és el més important. I penso que aleshores tots els mitjans estan destinats a la censura. I penso que això s'ha de denunciar a la premsa i on calgui, perquè és la realitat, no? A part d'això, jo l'últim dinar que vam fer al grup, jo vaig acabar dient que era una bona colla que potser caldria anar entre tots a anar a cavalls. I potser ho ratifico ara perquè a mi no ens quedarà potser cap més remei, no sé si volem sobreviure. Bé.
Gràcies.
Estresa, pensa que si anem entre cavalls això no podrem investigar perquè totes les forces haurem de fer per fugir dels que ens en vaig.
Potser des de la presó tindrem temps.
Mira, ja ho saps, ja ho saps.
Aquí ningú va a la presó en aquest país per dir que el Colom era català. Per tant, abandoneu tota mania persecutòria. Perquè en aquest país ningú va a la presó per una cosa d'aquest tipus. Jo sóc el primer que jo he dit que les institucions no han donat suport en aquest projecte acadèmic. En aquest hi ha tants d'altres, aquest és molt important. Però també no traguem la cosa de mare. Que en aquest país hi ha llibertat per investigar. Tothom que vol fer recerca pot fer-la lliurement. Altra cosa és que disposi de més o menys recursos. Això és evident. Però els arxius estan oberts. Els mitjans de comunicació són lliures en aquests països. Els mitjans de comunicació són lliures. I un mitjà de comunicació té plena llibertat per dir el que vulgui en relació al tema que avui ens ocupi. Que ens ocupa. Altra cosa és que el periodista X o Z consideri que això és més notícia, és menys notícia, és més credible, és menys creïble o menys creïble i ha de donar més audiència o menys. Però els mitjans de comunicació en aquest país pels temes que ens ocupen avui són lliures. Això que quedi ben clar. Perquè no traguem la cosa de mare. Sóc jo el primer que he començat parlant del menyspreu inexcusable de l'acadèmia en relació amb aquests temes, de la poca atenció que una institució capdalt com és l'Institut d'Estudis Grans ha dedicat a aquesta qüestió. Però d'aquí a fer-se víctimes d'una persecució o de pensar que algú ha d'anar a la presó per dir que el Colom era català, això, hi ha un abisme, hi ha un abisme. Estem al segle XXI en un país lliure i democràtic. En alguns aspectes, en el els catalans encara no ens deixen autodeterminar-nos, però això és una altra història que no toca avui, I encara hi ha molts que diuen que no som una nació. Avui no toca això. Per llibertat de recerca en aquest país existeix.
Escolta, això és una roda de premsa, ho dic. Vinga. Perquè hi ha dos periodistes. Vinga. Que tenen interès a preguntar.
Hola, bon dia. Volia preguntar-li, Jordi, a veure, ja dic que fa 20 anys que treballa sobre aquest tema que investiga, però què va ser, si va haver un motiu o alguna cosa que digués, mira, ara posaré a investigar aquest tema, si va haver alguna cosa especial que va
tirar la decisió. Sí, sí. Ho he explicat una mica l'Isidor, no? Jo volia fer una novel·la històrica. El que passa que quan vas a buscar les fonts per documentar et trobes un munt de contradiccions tan gran i tan insalvable que vaig intentar de comprendre les contradiccions, i per comprendre les contradiccions vaig acabar patant en la censura. Aleshores, tot prové del fet que un llibre diu que en Colom és d'un poble, l'altre d'un altre, l'altre d'un altre, l'altre d'un altre, que és un gran noble, l'altre un aristocrata, l'altre un príncep, l'altre diu que és un plebeu, o sigui, l'altre que té unes armes reials, l'altre que no té armes, l'altre que és un gran humanista, l'altre que no sap escriure, l'altre que té 10.000 estudis, l'altre que no té estudis, aleshores, l'altre que surten d'un port, de les tres carabes, l'altre que surten d'un altre, l'altre que no surten d'enlloc. Aleshores, tot això, clar, jo quan he de prendre una decisió, quan llavors, fa 18 anys, no són 20, són 18, però gairebé per arrodonir-ho, no? Quan jo vull fer una novel·la i la vull fer amb rerefons històric, jo no puc dir que segons tal d'aquí, segons tal d'això, això es pot fer en un estudi, però en una novel·la no. I la novel·la és la que em va com compel·lir a investigar què romanços hi havia darrere de totes aquestes contradiccions. I evidentment, darrere de totes aquestes contradiccions hi ha la censura d'Estat. I això és el que vaig explicar en el primer llibre sobre la destrucció de la història, que tenia un subtítol que era La falsificació de la descoberta catalana de Neiga. I evidentment, i aquí som 18 anys després amb aquest llibre que us he dit, que jo estic molt enfadat amb mi mateix perquè m'han quedat encara desenes de coses que no he sabut treballar bé perquè fossin aquí, no? Però que déu-n'hi-do, tenim 440 pàgines de documentació, d'idees, de vies de recerca, d'explicacions paral·leles o contraposades a la història oficial, sense que per això deixi de ser història oficial, perquè tota la informació, que quasi tota la informació sobre la qual treballo és informació d'historiadors oficials. I ells mateixos també creen dubtes sobre la seva pròpia història, però creen un dubte sobre una història consolidada, no? Per exemple, hi ha un cas molt curiós i que jo explico aquí, que encara que tots creguem que Cristóbal Colom va sortir de Palos de Moder a l'últim terç del segle XIX, els mateixos historiadors oficials, entre ells gent de la Real Acadèmia de la Història Espanyola, diuen que ja està tancat el tema, per al qual sabem que en Colom no va passar per Palos de Moder. Això, a finals del segle XIX, semblava ja un tema totalment tancat. Colón no passó per Palos de Moguer. Doncs jo ho recupero, això. Perquè, evidentment, si no va passar per Palos, per on va passar? No? Camí de França, diuen. Anava cap a França i de camí de França va passar per Palos de Moguer. Hosti, mira, allà a la frontera mateix, no? Doncs és una mica això. Sense deixar de consultar fonts oficials, consultar-les, diguem, des d'una altra perspectiva.
Sí, periodista, però...
Hem parlat de moltes coses i no hi ha molt del llibre. Jo volia del contingut del llibre. Aquestes idees de recerca que treballes i les que has dit que s'obren noves, sobretot les noves, quines serien? És a dir, aquest llibre obre noves línies de recerca, per on apuntes ara, diguem, i la pregunta més enllà seria si creus que s'arribarà a trobar la documentació o l'argumentari exacte per una perspectiva de no sé quants anys, ja la tesi aquesta ja ho no?
Sí, primer deixa'm que et desil·lusioni una mica. Jo penso que aquesta tesi està arrodonida, no? I que es tracta d'una qüestió de poder personal. O sigui, tu llegeixes això i si tens una mena de perspectiva sobre la història et convences. I si en tens una altra, doncs no. I sempre diràs, no, falta el document que digui Cristóbal Colón, soy catalán, firmado yo. Esclar, aquest document no sortirà mai. entre altres coses, perquè no hi és. Però sí que tenim tal cúmul, per exemple, aquí presento la seva signatura. En Colom signava Virrey. Tots els entesos, que són historiadors oficials, diuen que Colón firmava Virrey. Doncs en castellà no existeix la paraula Virrey. En el castellà del 15. Perquè en el castellà del 15 els virreis eren visorreyes. Visorreyes. I a la documentació oficial del 15, que també exposo, sempre apareix relacionada amb Amèrica, sempre se l'esmenta el visorrey. Però en Colón firma Virrey. Doncs és que firmava en català. Què més volem? No? És una altra prova més. Presento també un planisferi, un fragment del planisferi d'en Sebastià Cabot. Sebastià Cabot, que era del Consell d'Índies, un personatge relacionat estrictament amb Índies, amb els descobriments d'Índies, amb tot el tema relacionat amb Amèrica, amb la mercaderia, amb la cosmografia, dels cosmògrafs de la corona més importants. De fet, el seu planisferi de 1544 és una obra mestra de visió del món. Doncs en aquest planisferi hi ha la península Ibèrica i apareix Palus. Ell cita Palus, una ciutat Palus, que és Palus, la forma llatina de Palos, però el situa a Catalunya. Doncs si l'únic Palus que el cosmògraf reial, un dels membres del Consell d'Índies, un personatge capital en la primera descoberta de descolonització, població i cartografiament d'Amèrica, et posa Pals, el Palos te'l posa a Catalunya, és que som davant de Pals, no? Aquests punts i ja els donem, i a mi em sembla que davant d'això hem de prendre posicionament. I aquest posicionament és fruit, jo penso, d'un poder personal de cadascú. El nostre poder personal no ve de la moda, no ve de l'última lectura, no ve com diu algú, no, és que hi ha 100 llibres que diuen que Palos és Palos de Moguer i tu dius que no. Home, són 100 contra un, no et sembla que ets una mica agosarat? Bé, doncs aquí el poder personal per saber interpretar com es crea Palos de Moguer, que jo també explico com es crea aquest port, no? Aleshores, aquí a mi em sembla que això és molt definitiu. I les vies que s'obren són totes. És, per primer cop podem parlar de les constitucions i de les lleis catalanes a Amèrica. Fins ara deien, no, Amèrica no, sí, algú que allà... No, home, no, en Colom crea un virregnat a Amèrica. Havíem quedat que no hi ha virregnats a Castella. Però és que, a més, el virregnat té la seva audiència virregnal. Tema bàsicament català. Doncs estudiem els virregnats catalans en relació amb Amèrica, com jo ja explico que en alguns documents de l'època ja diu el rei Ferran, diu, escolta, he parlat amb el virrei de les Índies, amb el virrei de Nàpols, amb el virrei de Sicília, amb el virrei de València, i et dic que això i això s'ha de resoldre conjuntament. Això li diu el rei Ferran a en Jaume Coloma, que és el segon almirall. Diu, no em toquis gaire la pilota, però això s'ha d'arreglar conjuntament amb tots els virreis. Ens està dient que es tracta d'un tema d'estricta jurisprudència catalana, no castellana, perquè a Castella no hi ha virreis. Però és que a més hi ha un altre tema capital, que és que a Amèrica es crea un regne, és el regne de les Índies, i el rei signen, Rex Hispaniorum et Indianorum, regne de les Índies. Castella des de quan ha creat un regne independent a Castella? En tot cas, els pocs que hi havia, com Astúries, Lleó, Galícia, han estat absorbits per Castella. En canvi, a Catalunya sí que funciona una monarquia poliregnal, en què diversos regnes estan units a la corona o a la figura del monarca. Doncs tenim el regne de Navarra amb virrei, el regne d'Aragó amb virrei, el regne de Catalunya amb virrei, el regne de València amb virrei, el regne de Mallorca amb virrei, el regne de Sicília amb virrei, el regne de Nàpols amb virrei, el regne de Cerdanya amb virrei i el regne de les Índies amb virrei. I resulta que tots els regnes amb virrei seran catalans menys el de les Índies. Es tracta d'un nou tema a investigar. La moneda, un altre tema a investigar. La indústria de la seda, que en terra està en barra. La indústria de la canya de sucre, la indústria del rom, la vestimenta, les festes que en l'últim simposi d'Arenys de Munt parlàvem de les festes que es troben a Amèrica. A veure, si vam anar nosaltres, faran festes populars castellanes o faran festes populars catalanes? Investiguem el tema de les festes dels diables, dels capgrossos, dels gegants, de les barretines que apareixen en els gravats. És que, evidentment, el tema que tractem és redescobrir el continent i redescobrir-lo amb la nostra història. O sigui, és infinitesimal la quantitat d'esforç que es pot fer, la quantitat de vies que podem obrir d'investigació, és que són totes. fins i tot si vols buscar si hi ha la festa de l'home dels nassos, ves i busca, no? Es pot buscar absolutament tot i segurament tindríem sorpreses desagradables que és trobar, perquè després, clar, vol dir que què fem, no, amb aquesta info, com la defensem, però és tot.
Vostè ha dit que el descobridor amb Joan Colom i Bertran, suposo que el llibre l'he tingut temps a dir, fins ja que no l'he dir encara, a quina edat tindria quan va arribar a Amèrica? Seria que explorat més
llum? No, és un home més gran. Quan arriba a Amèrica tindria sobre uns 70 anys. Ell, de fet, en Colom pensa que mor de vell. Tots els cronistes parlen que diuen d'un home que mor d'una gran bellesa. Ell mateix està 2 anys morint-se. 2 anys que diu, una sort tinc de les nits, que us puc escriure una carta perquè la nit se'm belluga una mica la mà. Puc escriure de nits. Està 2 anys morint-se de vell. Ell es compara també amb Abraham i amb personatges de vora de 100 anys. I de fet un home d'uns 60, jo diria, no sé, recordo, em sembla que 68 anys potser. Quan torna a Barcelona, el pare Casas diu que va tornar un home de presència venerable, cabells blancs, com els senadors romans, i una persona gran, vella, venerable, cabells blancs, com els senadors romans, o sigui, veien en ell un home venerable, o sigui, un home de 40 anys no és un vell venerable, entre altres coses perquè jo tinc 40 anys i no em considero ni vell venerable, potser, no? Però vell segur que no. També tenim una visió deformada que pensem, home, un home de 70 anys que... No, cony, agafeu qualsevol home avui dia de 70 anys, jo veieu que porto una vida plena, excepte perquè pel mig hi posem això de la jubilació, no, però a 70 anys, fins ara, la gent, fins fa poc, la gent es moria treballant. En aquella època igual, i sobretot gent que no havia d'anar a cops d'espasa ni a serrar arbres, ni a picar les mines. En Colom, si us hi fixeu, dona, puja la vela aquella, baixa l'aquesta, són d'aquí, rema cap aquí, carrega, descarrega, cop de timó, apunta el que fa, o sigui, no té un desgast personal. Moltíssima gent es moria als 80 anys d'aquella època, bisbes, notaris, arxivers, tot un set de gent de professió manual vivia molt. Però Sant Colom viu molt i tenim molta informació que en parla com un home vell, d'edat venerable, també.
Llavors, Joan Cristòfor Colom, on va morir?
Segurament aquí a Barcelona, a casa seva, deuria morir. Deuria morir a casa seva, En alguns llibres diu que va morir a la seva casa del carrer Ample. Diu, us hauríem de mirar la seva casa al carrer Ample. I a més a més, perquè si tots els viatges d'internada i de tornada els feia aquí a Barcelona, anava i tornada i venia a Barcelona, on s'havia de morir, no? Diuen a Valladolid, no, però a Valladolid no hi tenia casa. I mentre uns diuen a Valladolid, els altres diuen a Sevilla, els altres, saps? És totalment coherent, aquest és un punt que s'hauria de treballar més, però estic totalment convençut, entre altres coses, perquè tenim informació d'on va ser enterrat, i la tenim amb documents de primera mà, no manipulats, que va ser enterrat aquí a Barcelona. En el seu moment donarem a conèixer aquesta informació, aquesta documentació, amb l'estudi corresponent d'on va ser enterrat en Cristòfor Colom.
Bé, més preguntes?
Només serà... Ara que ja tens la hipòtesi de la modernitat a la teva obra històrica?
No, ara m'avorreix la novel·la. Sí, m'avorreix bastant, de veritat. M'interessa més això, que, no ho sé, em dona com aquest sentit que et deia, no? Que he començat dient que la història per mi de la reconstrucció de la història és com una reconstrucció personal. Sabeu que no sé què va dir l'Estat sóc jo? O sigui, va dir Richelieu,
Lluís XIV,
estat sóc jo, doncs jo tinc una mica la sensació aquesta, la història sóc jo. Per tant, refent la història del meu país, o la història en general, perquè tots d'alguna manera són part de la història, sigui del teu país o del país d'un altre, doncs tinc una sensació que també em reestructuro a mi mateix, no? I em sembla molt més interessant aquesta faceta de reelaboració psicològica o espiritual, no? Que no pas... improvisar com s'acostuma a improvisar molt en el món de la novel·lística, però jo respecto, però m'apassiona més aquesta reconstrucció del passat.
Hi ha una cosa, mirem que sigui una darrera pregunta.
Abans de la pregunta, aquí hi ha serveis paral·lels, entenc que els professors internacionals s'han fet paral·lelament a la recerca que estàs fent tu. No sé si saps d'alguna cosa que s'estigui fent, saber en quina situació està aquest mateix estudi en les altres direccions, és a dir, altres hipòtesis que es puguin apuntar per altres llocs o internacionals, no sé.
No sé, no, de veritat, eh? Jo penso que acabo de sortir un llibre sobre el quart viatge d'en Colom i que continuen defensant la història oficial. És que la història oficial continuarà sent, es continuarà retroalimentant, autoalimentant a ella mateixa pels segles dels segles, amén. Perquè és que si no, no sé, és com un país la història oficial, és com un continent. Si deixes de creure-hi et quedes sense terra. Aleshores, necessita, la història oficial es necessita ella mateixa per alimentar un munt de coses, per alimentar una mitologia, per alimentar unes fidelitats, per alimentar uns encadenaments sentimentals, per alimentar una unitat de destí en la història oficial, que també això no es parla gaire, també la història oficial alimenta una unitat de destino, no? Aleshores, aquestes recerques hi seran sempre i sempre s'autojustificaran perquè sempre consultaran les mateixes fonts. I aleshores una mica la intenció d'aquest llibre, i no sé si això l'editorial ho té present, però m'imagino que com a eventual possibilitat existeix, que és que es pugui traduir algun dia a l'anglès i aleshores ja en parlarem, no? Però jo penso que sí, que no hi ha d'haver cap problema si no hi ha un altre cop d'estat. Perquè també és curiós, no?, que sempre que comencem a recuperar la nostra història ens passa alguna xagallada amb els militars, no? De fet, que és curiós que l'Ulloa es va morir quan començava, amb circumstàncies molt misterioses al mig de la Rambla, quan anava a l'Arxiu Nacional de Catalunya l'any 36. Que la història que defensava l'Ulloa i en Ferran Soldevila, s'ha de dir que no només era l'Ulloa, en Ferran Soldevila, en Valls i Taverner, tota una sèrie d'historiadors i d'arxivers molt competents d'abans de la guerra, després de la guerra defensen tot el contrari, no? O sigui, potser la guerra va tenir alguna cosa a veure en la comprensió de la història, no? En els llibres de text de la Generalitat dels anys 30 ja diuen que en Colom és català. A les bases de Manresa es diu que la història del descobriment d'Amèrica va ser manipulada per l'estat espanyol o pels castellans, diuen ells. Doncs això ho deien a les bases de Manresa. Avui dia cap mena d'agrupació autodeterminista o nacionalista o catalanista explica la història diferent de la que han preparat els feixistes. Això també ajuda una mica a pensar.
Senyor Camp, volia dir una cosa.
Sí, estava ben entesa. Bueno, hi ha una de les coses de premsa, els periodistes pregunten i les taules responen. Perdó, ho faré al revés. En un país que costa molt de llegir hi ha un reportatge molt bo fet, es va produir per aquest senyor d'aquí, Jordi Olvell, produït per aquest senyor d'allà, Milà Montoliu, que es diu l'Esquerra Catalana d'Amèrica, una qüestió d'estat. Així es titula aquest reportatge, que bé que TV3 va tenir l'obligació de passar, no sé si heu de TV3 aquí, m'ho podrà dir, per quina raó es va passar a un dissabte de matí, a una matinada de dissabte, diumenge, dos quarts de dues de la matinada, després d'un Barça a Madrid, pel canal 33, després un debat sobre Isabel la Catòlica. Va dar la impressió, potser hi havia raons de programació que ignoro, però que va passar de mala gana. Pregaria, sisplau, que un tema així tan cabdal, tan important, que un tema audiovisual, que és com entren les coses a la gent, al poble i al públic, li entren bé. Evidentment, aquest llibre és una edició de 3.000 exemplars. Vol dir que llegiran
5.000.
No sé quanta gent podrà arribar a llegir aquest llibre, però evidentment
el reeditarem les vegades que calgui, eh?
però evidentment el tema audiovisual ajuda a entrar molt aquest tema. No és la Televisió Nacional de Catalunya, no defensa l'interès del poble català, no és l'interès del poble català saber la realitat de la seva història. Aquest demostra una sèrie de coses molt importants, explica una cosa molt importants. Pregaria públicament, sisplau, a TV3 que passi una altra vegada aquest reportatge en horari de màxima audiència, sisplau. Són 70 minuts, tampoc dura tant. Uns 60 minuts, per fer uns 70 minuts un dia, per exemple, no sé. I pregaria públicament a TV3, insisteixo, que passi aquest reportatge en una hora de màxima audiència, perquè la gent, en forma massiva, en forma prioritària, en forma total, tot el senador de Catalunya, de què estem parlant. I vull incitar aquest tema. Res més. Si vull alguna cosa que t'agrada a la televisió, que ho transmeti, sisplau. Moltes gràcies.
Gràcies a tots per la vostra presència.